Drassavistes, l'escola Drassanes fa preguntes i treu conclusions. Drassavistes, on trobaràs informació, enquestes i sobretot moltes, moltes entrevistes. Escolta Ràdio Drassanes, informa't en Drassavistes.
Enric Lluch, l'autor de Tot un nas, ens visita a l'escola.
Soc del sud de València, més cap al sud de València, d'un poble preciós que es diu Algemesí, que queda a uns 32 quilòmetres amb la qual cosa vull dir que el meu català és una mica distint del vostre, i si alguna paraula deixo caure que no acabeu d'entendre-la, l'agafeu i després me la pregunteu, no? Per què? Perquè, a veure, a banda que el meu català és distint, vaig viatjant per tot el món i de vegades les llengües es confonen. Esta setmana passada he estat a Mèxic amb els xamacos, les xamaques, i la veritat és que després d'estar una setmana allí, ja feia 15 dies que havia vingut a Argentina, la veritat és que ja al final no sé si això, quan parlo amb vosaltres, es diuen nois, es diuen alois com a les illes, es diuen xiquets com a la meva terra, xamacos, xamaques, pibos, pibes, i al final marmolio, no? Per tant, teniu una mica paciència amb mi, jo tractaré d'imitar en la mesura del possible el vostre registre, però si alguna paraula no l'acabeu d'entendre, després me la pregunteu. O em talleu i em pregunteu, escolta Enric, això que acabes de dir, això què vol dir? I jo tractaré d'explicar-ho, val? Molt bé. Mireu, jo tinc una feina que m'encanta, que es diu ser escriptor, i que a mi m'agrada comparar amb els manobres, paletes, amb el que en castellà es diu el banyil, no? Allò de posar ratxoles un al costat de l'altre, maons un al costat de l'altre i fer una paret. Nosaltres els escriptors no treballem amb maons ni amb ratxoles, treballem amb paraules, però també les posem un al costat de l'altre i tractem de fer llibres. Per tant, la meva professió no és més important ni menys important que la del manobre, és tan sols distinta pel material que emprem. Això vol dir que els escriptors no són persones que traiem espurnes per les orelles ni tenim una capacitat cranial no sé com, no, jo sóc una persona normal que vaig pel carrer, que camine com vosaltres, que estic casat amb una dona que és normal, o almenys a mi em sembla normal, els meus fills són normals, el meu net, tinc un net preciós que li diuen Pau, que és també normal, i la meva gossa té quatre potes i fa uau, uau, vull dir que també és normal. A la meva vida tot és normal, excepció feta d'allò que és la meva afició, que és viatjar, viatjar sempre que puc, viatjo. Sempre que tinc una mínima esquerda per poder viatjar, algun argument per marxar, marxo. I bueno, això és una cosa que els meus fills també han heretat, de manera que hi ha dia que a ma casa no queda ningú, ni tan sols la gossa perquè la portem a una guarderia, no? Però és, diguem-ne, la meua il·lusió, la meua afició més gran. A veure, l'altra gran afició és estudiar les llengües que ja han desaparegut. És una altra de les dèries que tinc, no? Des de ben menut volia aprendre llengües. I, bueno, no és que vaig no vaig aprendre massa d'aquelles que diuen modernes perquè m'interessaven més les llengües antigues. I ben pronte vaig començar a estudiar la llengua dels meus tataratataratataratataratataravis, la llengua ibera, la llengua dels ibers. No, no, és veritat, és que són tataratataratataravis, estic parlant-vos de fa 2.500 anys, dels avantpassats que aquí residien i vivien. Una cultura que es diu la cultura ibèrica, que, bueno, és normal, parlaven. El que encara no sabem és què signifiquen les seues paraules. Sabem llegir-ho, sabem més o menys pronunciar-ho, però no sabem el significat d'allò. Per tant, jo us convido ja des d'aquí a que investigueu allò, Busqueu al Google allò de llengua ibera o ibers o iberisme i veureu que els avantpassats que vivien des del riu Erol ahir a França fins a Gaves, Cádiz, tenien una llengua de la qual ja dic sabem parlar, per exemple, i que orti, garo can da dula vas pustin en ipagaro ki justir salir basistir sabri dar pirin arcus pustin gestis ser gesturan, però no sabem això què significa, eh? Jo me'n sé els textos de memòria, perquè per aquestes coses sóc una miqueta tossut. També l'altra cultura que m'interessa molt és la cultura egípcia, molt, de manera que he fet 11 viatges a Egipte, 11, i calculo que al mes de juny tornaré, amb la qual cosa faré la dotzena. I per què Egipte? Perquè és una cultura també antiga, amb una llengua també molt antiga, amb una manera d'entendre la vida distinta de la nostra, i cap a l'any 1991-92, no recordo molt bé, vaig tractar d'escriure una història humana sobre Egipte. Humana perquè la sensació que jo tenia d'aquell país és que totes les persones caminaven molt estirades, no? Si heu vist alguna imatge que reflectisca més o menys els egipcis, haureu vist que caminen així, no? I jo, després d'anar a Egipte, vaig comprovar que no, que caminaven com jo. Aleshores vaig tractar de contar una història on el protagonista fora jo també. De fet, al faraó li diuen tot un nas, i el nas està clar, per què, no? Tot un nas, jo era tot un nas. Afortunadament ara es nota menys, però de menú tenia un nas que sortia, una mena de periscopi de submarí, però en forma humana. I els personatges són personatges inventats, evidentment, no? Però els noms venen separats mitjançant guionets perquè així ho escrivien ells també. Vosaltres coneixeu, suposo, el nom del faraó més conegut, allò del Tutankamon, no? Realment no es deia així, però bueno, Tutankamon. El seu nom són tres paraules. Tut, Ang, Amen. Tres paraules. Tut, Ang, Amen. Ells no parlaven com nosaltres, eh? De fet, les seues vocals eren difícils de pronunciar, aspiraven molt, com fan, per exemple, els andalusos o els magrebins, suposo que aquí hi haurà algun magrebí, no? Hi ha algun magrebí? I quan parleu, per exemple, aspireu molt, no? La mateixa paraula, per exemple, Sahel, no és Sahel, sinó Sahel, eh? Aspireu. I aquesta manera de pronunciar és en egipci és semblant, eh? La pronúncia és semblant. Hi ha molta aspiració. Ara després, quan algú de vosaltres voluntàriament vinga a llegir els jeroglífics, perquè aneu a llegir jeroglífics, aneu a aprendre avui alguna cosa real, eh? No allò que venen en, no ho sé, o que porteu penjat o que porten penjades algunes persones al coll, que diuen, mira, el meu nom en egipci, quina barbaritat, això està fet per al turisme, realment no és així, no funciona per equivalències de signes igual a lletres llengües romàniques, les llengües que parlem aquí, és totalment distint. Després en parlarem una mica més d'això. Però avui sí que aneu a aprendre, si us avelleix, alguna cosa real de l'egipci real. Però aviseu quan aneu a casa, eh? No entreu a casa dient Ariham Hesed, Nefert Neter Nef, Teui Ragnatke, sense avisar, perquè si no aviseu, la vostra mare creurà que esteu malalts, teniu alguna cosa, jo que sé, rara dins del cervell i us portarà al metge, eh? N'aviseu, mare, vaig a intentar reproduir-te alguna cosa en egipci i tot seguit parleu en egipci una mica, eh? Una mica encara que siga. Mireu, la història d'Egipte és una història preciosa, no crec que s'acabi mai. Ara mateix, si entreu a la pàgina oficial d'Egipte, és egipto.com, la pàgina que està traduïda a castellà, No hi ha pàgina traduïda a català encara, estamos en ello, però no ha aparegut. Veureu que es calcula que la meitat de les, diguem, des fonts, diguem-ne de les restes d'Egipte encara no estan localitzades, eh? La meitat o més. La Vall dels Reis es calcula que poden haver-hi entre 1.500 i 1.600 tombes per descobrir. Per tant, imagineu-se si hi ha feina encara a fer. Eh? És un país molt gran. Egipte és quatre vegades la península ibèrica. La península ibèrica té 1 milió de quilòmetres quadrats, Egipte té 2 milions de quilòmetres quadrats. I a més d'això hi ha moltíssim desert i moltíssima part que està encara per descobrir. Per tant, us animo també a que investigueu sobre Egipte, que entreu a la pàgina egipto.com, és molt fàcil de recordar, i veureu dia a dia totes les novetats que apareixen sobre Egipte. Doncs bé, jo volia contar una història sobre Egipte que fora humana, per això vaig posar un faraó que era humà. Té algunes coses d'imaginació. Evidentment, un faraó no podia fer-se una piràmide de caramel ni podia fer-se-la de vidre, això està clar, no? Però, per contra, hi ha moltíssima informació que és real. Des dels mateixos noms dels faraons, separats mitjançant guionets, fins a escenes, per exemple, com la de l'illa de Creta, on el llibre posa que els cretenses saltaven per damunt del toro. Allò era una tradició que és real, que és històrica, de manera que els nois i les noies de 7 o 8 anys havien de saltar un toro per demostrar que eren ja persones que tenien aspiracions a ser homes i dones. Eh? Era preceptiu, era obligatori que ho fes així. Apareixen també els fenicis o els púnics, que eren els comerciants de la Mediterrània i són també personatges reals. Eh? I es dedicaven a això, a canviar mercaderia d'un costat i de l'altre del Pirineu, de la Mediterrània, del Pirineu, en què estaria jo pensant, Déu meu. I així moltíssimes coses més, els noms dels déus que apareixen també són reals, la deessa protectora de l'embaràs és real, els viatges del faraó a la recerca de la canyamel és real, és a dir, els egipcis viatjaven moltíssim i buscaven, per exemple, la canyamel a l'Índia, el que actualment és l'estat de l'Índia. També cap al sud, el que ells anomenaven País de Punt i que avui podia més o menys ubicar-se a un país actual que es diu Sudan. Sudan. Molt bé. La part, diguem-ne, informativa, la causa per la qual vaig escriure aquella història, que a mi em va semblar divertida i que es va complementar molt bé amb les il·lustracions d'un amic, que li diuen Queco Rovira, és un il·lustrador català, com pràcticament tots els meus il·lustradors i il·lustradores. Jo crec que el que fan és col·laborar un poc o bastant en fer un llibre que a mi almenys objectivament em sembla curiós i divertit, però també històric, de manera que si alguna vegada aneu al Museu d'Egipte d'aquí de Barcelona, veureu que el llibre El faraó Totunàs es ven com a llibre de literatura, però històrica. Tot i el seu tractament d'humor, és un llibre que té un fons històric, està documentat. Bé, ja hem acabat de posar-nos seriosos i ara ja comencem, si us sembla bé, amb les preguntes que m'imagine que seran curioses i que també podeu conèixer parts divertides de la meva vida, perquè jo, quan era com vosaltres, era una espècie una mica estranya. Ja ho veureu. Les preguntes difícils les contestarà la senyoreta Anna, les fàcils jo. Fins ara, alguna paraula que us hagi cridat l'atenció a banda de les desinències verbals, quan jo dic tinga en comptes de tingui, són variants del català, eh? Són variants del català.
Zero. Enric, a quina escola vas anar de petit?
A veure, jo de petita anava a l'escola de les Monxetes i feia fugida cada dos per tres. No m'agradava anar a escola. Feia fugida. Fugida, sí, bueno, fugida, feia novillos, que es diu en castellà, no? Entrava per una porta i me'n sortia per l'altra. I anava a les Monxetes Remi, sí.
Sàmia.
Alguna vegada ha fet un llibre basat a la seva vida?
Sobre la meva vida, jo crec que tots tenen part de la meva vida, tots. Per exemple, el mateix faraó, que és un viatjant, no? És una persona que té inquietuds per viatjar i per descobrir coses noves, sóc una mica jo. I a dir que el faraó tot un nas sóc jo. I la meva dona és la faraona beneïda perquè té una paciència infinita amb mi, no? La meva filla no és, té més estat esperant 20 anys perquè no va trigar 20 anys a venir, però bueno, també seria un poc la meva filla. Apareixen reflectits tots. Jo no invento res, jo observo i després es col·loco. No t'estranya que algun dia aparegués tu algun llibre i digues... De fet, alguna vegada m'ha passat, no? Sobretot en llibres de caràcter més juvenil, no? Per a gent més gran. Que de vegades en telèfon em diuen: escolta Enric, tu quan has parlat d'aquest personatge sóc jo? I com, tu què creus? Diu que sí, està clar, és tu. Canvies noms, però les persones i la manera d'actuar són les pròpies de les persones que jo conec, no? Aleshores no t'estranya que a tots els meus llibres aparega jo. Hi ha una altra cosa, i ara sí que és una història una mica trista, però que a mi m'agrada recordar. Mireu, a tots els meus llibres apareix una persona que porta barba, en tots els meus llibres, sobretot a partir de 1995, i ara us contaré per què. Mireu, quan jo vaig començar a escriure a la meva terra, a València, i aquí tinc un, a veure com es diu això, un coeterre terrenyero, no?, que és de Castelló. A la meva terra no hi havia editorials en valencià, ni en català, ni coses d'aquelles. Allí hi havia poca cosa i la poca cosa que hi havia era en castellà. Aleshores, bueno, jo vaig marxar a Madrid, li vaig dir a ma mare un dia: mare, jo marxo a Madrid. Mon pare no ho tenia massa clar, mon pare no sabia llegir ni escriure i creia que allò d'escriure era més o menys posar-se un vestit de sevillana i ballar damunt d'un escenari, no? L'home... Però jo vaig marxar igual a Madrid. I a Madrid vaig conèixer dues persones que són d'aquí, de Barcelona. Bueno, almenys una encara ho és, que és Mercè Company. L'altre era el seu marit, l'Agustí Asensio. Ens trobarem tots tres a Madrid, dos catalans i un valencià a Madrid. Imagina quin títol per a una obra de teatre. Tots tres volíem publicar i bueno, la veritat és que passarem bastant malament. Fins que bueno, jo vaig tenir una mica de sort i vaig publicar el meu primer llibre i me'l va il·lustrar Agustí Asensio. Agustí era una persona amb la qual era molt fàcil de contactar, era una persona molt oberta, molt simpàtica, li agradaven molt els animals com a mi. Bueno, començarem a treballar junts, després la Mercè es va casar amb l'Agustí, començarem a treballar tots tres junts, i tots els llibres que jo feia me'ls il·lustrava l'Agustí Asensio tots. I no calia llegir-se el llibre. Jo li contava la història i ell feia els dibuixos. Ens aclaríem molt bé. L'any 1995 jo vaig acabar un llibre que es diu precisament Les lletres fan fugida, marxen, no? I li vaig telefonar a l'Agustí, li vaig contar la història i em va dir: ah, això ho tenim fet. Però el dia 1 d'agost de 1995, ell vivia a Passeig de Gràcia, va baixar a comprar el pa, pom, el va pillar un cotxe i el va matar. Des d'aleshores, tots els meus llibres apareixen persones amb barba, perquè l'Agustí era tot una barba, i aquí tenia dos talls, i per ahir guaitaven els ulls. és una mena d'homenatge. I una altra cosa que he fet, també perquè l'Agustí així ho volia, és que mai repetisc amb la mateixa persona a l'hora d'il·lustrar, mai. Sempre és nova i d'entre els il·lustradors que encara, o il·lustradores que mai no han publicat encara. Per tant, a totes les meves històries, des del 95, si alguna volta n'agafeu algun, veureu que apareix una persona amb barba, és l'Agustí. I si veieu, curiosament, els llibres que va il·lustrar l'Agustí, veureu que sempre apareix una persona prima, engolida, amb bigot i amb ulleres, que evidentment identificareu com a Enric Lluc. Una mena d'intercanvi curiós. No he contestat cap pregunta, crec, m'he enrotllat no sé per què. Tu ja m'havies preguntat? Sí? Si m'enrotllo molt, l'Anna inventarà una pedrada i callaré. Però és que m'enrotllo, de veritat.
Quants llibres has fet en la teva vida?
No tinc ni idea. Però, bueno, hi ha una pàgina per ahir que es diu la Viquipèdia, o no sé com es diu això, sí, que per ahir diuen que uns 60 o més o menys, jo m'imagino que estarà la cosa per ahir. No ho sé tampoc, no es conto. I, bueno, molts. Però a veure, tampoc és una cosa estranya, jo porto també molts anys, aleshores és normal, si no dirien, bueno, aquest tio és escriptor i no publica, a veure, va, siguem seriosos. O sigui, sí, molts llibres, però també molts anys.
Miquel.
No ho sé.
Per què escrius?
Perquè m'agrada, perquè m'encanta, perquè em diverteixo, perquè m'ho passe molt bé, perquè viatjo molt, perquè tinc molts amics i perquè damunt em paguen. És a dir, a més d'això que em paguen, què més puc demanar? La veritat és que m'ho passe molt bé. No sempre, a veure, de vegades les històries no acaben de sortir, de vegades les pàgines no m'acaben d'agradar, però bueno, això és com el manobre, no? Que de vegades les parets no li acaben de sortir com ell voldria, no? Aleshores la desfà o la modifica.
Per què t'has inspirat a fer aquest llibre?
Jo crec que per l'afició, jo diria que molt gran que tinc per totes les cultures antigues i per Egipte.
És veritat que en 15 anys vas guanyar 12 premis?
La quantitat no la sé. Sé que, a veure, els premis del meu país crec que els he guanyat tots, crec, però també és normal, porta molts anys, no? També n'he guanyat d'aquí de Barcelona, també. Per exemple, el Premi Barcanova, que és un premi molt important, pot ser un dels més importants, l'EDB, que també és molt important, no? Últimament no em presento a premis, perquè crec que això és una cosa de persona jove, no? De persona que està començant i que necessita més o menys una plataforma per llançar-se, no? Em dedico a fer altres coses, no? Però sí, i m'agradava guanyar, o sigui, jo no era dels que deia no, muy importante participar, no, jo volia guanyar, jo volia guanyar i si no guanyava m'enfadava i coses d'aquelles. Bueno, ara ja menys, no? Però sí, m'agradava. M'agradava guanyar fins als entrenaments, m'agradava guanyar-ho tot. Sí, els he guanyat tots, això és la resposta. De fet, quan ve l'estiu al meu poble fa molt de vent i empro aquelles estàtues que solen donar amb els premis per subjectar les portes, i van molt bé, perquè són pesats.
T'agrada llegir llibres?
M'encanta. Normalment sempre porto llibres al darrere, no? Sempre. I si vaig a tren, avió, el que sigui, vaig llegint. M'agrada. Si vols saber l'últim llibre que estic llegint, pots obrir la bossa tranquil·lament i pots consultar i el temps. És un escriptor americà que escriu molt bé, Vinga, va, obri la bossa i mira-ho. Va. Preocupes, home, que no tinc cocodrils dins la bossa, només que són llibres i coses d'aquelles, i papers i coses d'aquelles. Sí, home, està ahí. Sí, home, preocupis, home, que no. Tu amb tota la confiança i ja està. Més preguntes.
Jo. Vos escriu altre llibre?
Sí, de fet, ahir vaig acabar una cosa que m'havien demanat d'un poble que es diu la Seu d'Urgell, on vam tenir unes trobades d'escriptors d'una i d'altra costada de Pirineu. Exacte, aquest és el llibre que estic llegint actualment, es diu La Sombra, i bueno, no el puc aconsellar, però sí a les vostres mestres, perquè és un dels escriptors americans més interessants que funcionen ara. La Sombra, és barat, jo sempre en compro les còpies barates, no les de tapa dura, que són 22 euros, aquesta és una mica més barat. I la veritat és que és una història interessant, eh? La Sombra, així almenys faig propaganda. Me vaig comprar a Mèxic, eh? Gràcies. Sí, vaig acabar ahir mateix una cosa que devia haver acabat ja abans per a la Seu d'Urgell, i ara estic també per acabar un parell d'històries. Una d'elles es dirà El dia en què Mimí va desaparèixer, eh? Es dirà el llibre, i l'altre no té títol definitiu i està maquetant-lo, però encara dubto, eh? Entre posar-li un títol o un altre.
Solo tienes esta o...
No, actualment...
Solo este actual... y el faraó, y esta, solo dos.
Llibres.
Sí.
A veure, llibres publicats, dius?
Quantes
les... Oh, no ho sé, 60, no sé quants, però és que no ho sé, eh? De tota manera... Si tens molt d'interès per saber l'obra sencera d'un autor, hi ha una pàgina d'internet, jo sempre recorreixo a l'internet, que es diu ISBN. Així, aquests papers es pot escriure, no? Exacte. I allí et demanarà el nom de l'autor i t'apareixeran totes les obres de l'autor. És l'únic control, és un número internacional que tenen tots els llibres, eh? Si obriu un llibre qualsevol veureu que hi ha un número ISBN i tot seguit un número. Això està, són uns números internacional no sé què, book, number, no sé què vol dir això, eh? Però bueno, ahí estan totes, eh? Si t'apareixen 276 o 277 obres meues és perquè també comptabilitzen els llibres de text, eh? Allò d'estudiar, eh? També, però llibres de literatura pura i dura la cosa estarà entre 60 i 70, és que no els tinc comptabilitzats, eh? Val? Sí,
Tina,
i no m'heu preguntat què m'agradava a mi ser quan éreu, quan jo era com vosaltres. És que és una cosa que m'agrada contar perquè és una cosa curiosa. Quan era jo, bueno, una mica més jove que vosaltres, i jo volia ser torero. Sí, a més em va agafar l'afició molt fort i veure, tindria jo 7 anys o 8, jo volia ser torero i ma mare evidentment com a bona mare no volia, no? Però jo, mare, jo vull una capa. I ma mare, però veure, aquesta criatura, veure ara per què li ha pegat. Mare, jo vull una capa. Mare, jo vull una capa. I ma mare, calla ja la capa que el caurà una vescollada. Mare, jo vull una capa. I jo era bastant tossut, no? Mare, jo vull una capa. Bam! Vescollada. Mare, jo vull una capa. Ma mare va agafar una manta vella, la va repuntar i em va fer una capa. Recordeu, era el mes d'agost, jo anava pel carrer amb una capa col·locada per damunt l'esquena, no? Amb la qual cosa les gotes de suor en queien d'aquella manera. Em va veure mon pare i es va sentir preocupat. A veure, torero, i en el mes d'agost, i en la calor que fa, i amb aquella capa, que era una manta vella. Total, que mon pare va optar per la... A veure, per una solució que a ell li va semblar bona, no? Em va portar directament a una vaqueria, que era una casa on hi havia vaques de llet. Però clar, jo no sabia la diferència entre una vaca i un toro, jo què sé, jo veia uns animalots molt grans, semblaven màquines de tren i amb banyes. Mon pare em va deixar allí fora, va tancar la porta i em va dir, quan vulguis pots començar. I aquell dia vaig perdre una mica l'afició. Després, al meu poble, una vaca, jo sempre dic que em va passar a 2 centímetres, la veritat és que em va passar a més de 10 metres, però bueno, jo tracto d'exagerar-ho. I va sentir com bufava allò, no? I vaig perdre l'afició, però jo volia ser torero, de veritat, eh? I de fet, a molts llibres també apareix la figura, no del torero, però sí del bou, que és del toro, que és una tradició de la Mediterrània, no? També el llibre El farao tot un nas apareix quan s'entra l'acció a l'illa de Creta, eh? On repeteix que allò era real. Sí, perdona. Ja, però...
Te recordes algun altre llibre que hagis fet per nens?
Ui, sí. Et podria dir els primers. Els primers sí. Perquè vaig a contar-te una altra anècdota. El primer llibre que jo vaig traure, el vaig traure a Madrid, i jo creia que els llibres es treien d'un dia per l'altre, no? És a dir, avui l'acabaves i demà sortia. I passava per davant d'una llibreria on hi havia un home que li deien el senyor Espigot, que era llibreter, i jo entrava i li preguntava: ja has leído mi libro? No, eso tardará, hombre. Sí. I jo l'endemà: ja has leído mi libro? Oh, sí, tardará, hombre, tardará, vete tranquilo que ya te aviso yo. Però jo l'endemà tornava, no? I així vaig estar 4 mesos, pràcticament exceptuant dissabtes i diumenges passava tots els dies. I un dia vaig caure malalt de les angines. Home, aquest dia va sortir el llibre. I quan vaig anar a replegar-lo, el senyor Espigot me'l va donar, embolicat i tot, i jo me'l vaig posar dintre la jaqueta i anava pel carrer mirant d'un costat i de l'altre per si de cas me'l furtaven, eh? Jo creia que era l'únic llibre que s'havia publicat en tot el món. Clar, jo tenia 20 anys en aquella època i tenia moltíssima il·lusió. Allò es deia Maite l'agafe. Era una noia que li deia Maite i tot li se'n sortia malament, tot, com a mi, se'n sortia malament a Madrid. Després d'això va aparèixer un llibre que per a mi, bueno, jo l'estimo molt, però que no trobareu ja, està exhaurit, que es deia Ciclos Económicos en la Edad Media aplicados a la Ribera del Júcar, que tenia 1.104 pàgines. Aquest llibre se'l van llegir 2 persones, la persona que m'imagino que el va maquetar, el va fer en llibre, i jo que el vaig escriure. Però ningú més, eh? Perquè allò era una pedra increïble, eh? Era, si allò t'ho llegies segurament acabaries boig. I després ja vaig començar a fer coses de literatura infantil i juvenil. Un dels llibres que també tinc molt bon record és el Potosnagel, que està en la mateixa col·lecció que el farao tot un nas. Pallorfeta, Miss Mistris París, Neu i gossos quin embolic, Les lletres fan fugida, que ja hem parlat d'ell, a veure, així que me'n recordo, Marta la curiosa, A l'ombra la penyaforca, a veure, així me'n recordaria d'uns quants, Un rellotge d'or, Un po de caramels, però bueno, és que no m'he portat el llistat, ja no me'n recordo, però bueno, tu en recordes. Mira, el noi de l'ISBN té el paper aquí i si vols saber més o menys alguna de les obres, perquè no crec que estiguin totes tampoc, tu pulses a la Google allò de la Wikipedia i després Enric Lluch i ahí apareix no sé què, perquè això ho fa la gent que no té molta feina i va omplint coses. Bueno, a veure, amb tots els respectes, no? Perquè això de la Wikipedia a mi em resulta interessant. Vull dir, jo, gent que participa de manera voluntària i gratuïta en donar informació, està molt bé.
Amb quants anys vas escriure el teu primer llibre?
20 anys. 20 anys i més i mig. Més, eh? Jo vaig néixer el dia 1 de gener a la 1 del matí, incordiant. Ma mare deia que jo havia nascut incordiant, s'havia pillat tota la família sopant el cap d'any, eh? I jo en aquell moment vaig decidir néixer. A més, era una nit estranya perquè plovia, al meu poble plou molt poc, aquella nit plovia, i ma mare va dir: ui, mare, com ve, eh? I la veritat és que jo moltes vegades li he demanat perdó a ma mare per tot el que l'he fet patir, no? Perquè la veritat és que jo, ara que sóc pare i avi, no? I avi, entenc molt bé ma mare, perquè en aquella època tenir un fill com jo era tela, eh? Era... Estava viu, eh? Estava viu.
Rafa.
Com va ser el teu primer amor?
Al meu primer amor li deien Joaquina i es va posar monja. Jo vaig tenir un trauma una temporada, perquè no, després ho vaig aclarir jo amb la tal Joaquima, i vaig dir, escolta, no t'has posat monja per culpa meva? No, jo què sé, no? A veure, érem molt, molt petitons i ella era molt més alta que jo i molt més ampla que jo. Bueno, no calia fer massa coses, no, per ser més gran que jo, però bueno, era una noia molt simpàtica, a mi em queia molt bé, i me'n fastigava molt quan els meus amics em deien, però si és més gran que tu, fava, tu què saps, no? Jo tractava de ser més alt, feia puntetes i tot pel carrer, però no hi havia manera, no? Va ser allò de, a veure, la novieta que es deia, no? El meu poble, no? A veure, no? Després no tenia amigues i això, no? Però fins que vaig conèixer la meva dona, no vaig tindre més nòvies d'allò que es deia formals, no? Només que tingut la meva dona com a nòvia formal, i un dia vam decidir casar-nos i ja està, i fins ara, eh? Portem 34 anys casats, eh? 34, sí, i encara ens suporta, que ja és tenir valor, eh? Ja és tenir valor, sí. I es preocupa per mi, perquè si no jo ja m'hagués mort d'inanició, eh? No menjar, perquè jo no...
Zero.
Quants autògrafs has filmat en la teva carrera?
Uf, si no me'n recordo dels llibres que he fet, com vols que me'n recordo d'això? Molts, eh? Molts. No tinc cap inconvenient en signar, eh? Vull dir, jo no sóc de les persones que dic, ah, ja no vaig a signar, jo no tinc cap problema, vull dir, no signa molts, no? Molts. Però no te'l sabria contar, home, això, i aquesta pregunta ja és per a la senyoreta Anna, almenys, eh? I no sé si te la sabria contestar. A més d'això, jo en matemàtiques ho tenia bastant malament, eh? No m'agradaven les matemàtiques, reconec la seva utilitat, reconec el seu valor, ho reconec tot, però a mi no. Perquè quan em plantejava un problema sempre li posava jo coses rares, no? Recordo un problema que era molt freqüent en la meva època, que més o menys deia que si teníem una aixeta i l'obríem i entrava aigua a un depòsit, i d'altre costat obríem una altra aixeta que estava a la part de baix del depòsit i l'obríem i se'n sortien quanta quantitat d'aigua, no me'n recordo, quan trigaria a omplir-se el depòsit. Jo sempre m'imaginava que la persona que havia muntat aquell problema era babau. Pues home, tanques l'aixeta de baix i s'omplirà més ràpid, no? O sigui, jo sempre em plantejava les coses per no tocava, no? I els meus profes de mates tenien molta paciència amb mi, però jo no, les mates no. Després em vaig assabentar per un amic metge que cadascú nasquem amb una capacitat craneal distinta, no? I la meva capacitat craneal matemàtica es veu que era molt petitona, eh? Molt petitona, de manera que ara, per exemple, quan viatjo li pregunto a la meva dona si les coses que anem a comprar són cares o barates, perquè encara no m'aclarisc amb els euros. No tinc ni idea de com funciona això, eh? I si vaig a un país estranger, vaig ja, però no, ja no, eh? Si no m'aclarisco amb els euros, com m'he d'aclarir jo amb els pesos mexicans o amb els no sé què o els pounds d'Egipte? Jo no tinc ni idea. Sempre li pregunto a la meva dona, això vol dir que és car o barat? I la moda em diu, car, doncs aleshores no ho compro, ja està, eh? Així funciona, no? La matemàtica a mi em ve ampla. Què anem a fer-li?
Carim.
Però cal estudiar matemàtiques, eh? Perquè per no estudiar m'he vist moltes vegades aigua coll, eh? Per no saber-ne. O sigui que és importantíssim, però ja el dic, que jo vaig néixer en defecte de fabricació. Eh?
Per què vas canviar d'opinió?
de ser torero a ser escritor.
Perquè si els toros haguessin sigut així de petitons i de porcellana, jo seria torero. Però no hi havia, no hi havia de porcellana i d'aquesta grandària, i els toros que jo veia eren molt grans. Aleshores vaig decidir que no era persona, no tenia el valor suficient, no teòricament sí, però a l'hora de la pràctica la cosa fallava.
Quin esport t'agrada?
Tots. Però som molt malo practicant-los, eh? A veure, jo ni tinc alçària com per jugar al bàsquet i no em permetien una escala per encistellar, no estava permès allò. Tampoc podia jugar al handball perquè a la primera vescollada m'hagueren enviat a l'amfiteatre. A veure futbol, doncs què vols que el digui? Tampoc. Se'm donava bé un esport que no era ni olímpic ni coses d'aquelles que es deia pic i pala, que consistia a pegar un pal i després inventar-li l'altre. Perseguir ocells pel camp m'anava molt bé, agafava les granotes a la primera, perseguia papallones i agafava les aranyes amb les mans, però allò no eren esports oficials. Aleshores, no. Però sí que m'agrada veure tots els esports, tots, m'agrada veure'ls. No sóc de cap equip. Actualment sí, més del Barça, perquè juguen molt bé, però no sóc fanàtic de cap esport, no, m'agraden tots en general, fins i tot el béisbol, ja veus tu si s'ha avorrit allò, no? Però bueno, ho miro. I la madona diu, què fas ahí? I dic, no ho sé. I com van? Dic, tampoc ho sé. I què fas? I mirant-ho, i ja està.
Alicia.
Vostè què pensa dels llibres que ha fet?
Dona, per a mi són els millors del món. Clar, a veure, si no em tiro jo les flors, a veure qui me les ha de tirar, no? Però reconec que s'hagueren pogut fer millor. Però bueno, això sempre és bo, perquè encara que ho ja vaig posant-se en una edat respectable, recorda que jo vaig néixer quan encara hi havia diplodocus pels carrers, això és bo, perquè si dius puc fer millor, sempre t'estimula a fer les coses millor, si pot ser, no? Però a veure, el resum, jo diria que són llibres fets amb estima i amb gana. Després, si han sortit més bé o més mal, això ja no depèn moltes vegades de mi. Jo he fet llibres que jo creia que no funcionarien bé i després s'han traduït a moltíssimes llengües. I a la contra, he fet llibres que a mi personalment m'agradaven i bueno, han passat més o menys sense pena ni glòria. Però bueno, això és el mercat i és... a veure, altres coses que poc tenen a veure amb la literatura. Em va fer gràcia, a mi no m'havien preguntat mai això del primer amor. No. Li ho diré a la Monxa quan la veig. Mira, m'han preguntat a Barcelona per tu, eh? No, tinc una amistat molt gran jo amb Joaquima, Sort Joaquima, sort, perquè ara això es diu sort, eh? Jo li dic sort, a mi no em sona això del sort. Sort, una marca de ferramentes.
Quin va ser el teu primer llibre que vas escriure?
Es deia Maite l'agafe, el vaig publicar, el primer que vaig publicar. Quan era com tu i una mica més gran, escrivia poesia, però eren autèntiques pedres, eren molt dolentes els poemes, però bueno, tothom escriu poemes, tothom, i qui diga que no és mentida.
Te'n recordes d'alguna?
No, perquè millor no recordar-ho. Ma mare s'ho guardava, ma mare s'ho guardava tot. Mon pare no... Quan preguntaven pel meu germà, el meu germà gran, jo tinc un germà gran, no? I li deia a mon pare, què fa el teu xicón? I deia, molt bé, funciona molt bé. I el petitó, que era jo, oi, mon pare feia, oi. Per què? A veure, té una explicació tot, no? Després ho analitzes i dius, home, l'home tenia raó. En aquella època, els cantants, que es deia de música, a veure, protestes, deia en aquella època allò, no? però realment era música pop, barrejada amb folk, elements americans i tal. I els que es dedicaven a escriure sempre anaven junts. I en aquella època els cantants tots portaven el cabell llarg i portaven arracades i portaven samarretes estranyes, no? I clar, jo anava amb ells. Aleshores portava també el cabell llarg, tot i que no ho sembla, jo vaig tenir una temporada que tenia cabells. Actualment estic descapotable, però jo tenia cabell, eh?
Estilo hippie.
Exacte, més o menys, més o menys. I clar, mon pare creia que allò era una cosa que no estava molt bé, no? Este s'empujarà damunt d'un escenari i ballarà alguna sevillana o alguna cosa d'aquelles, bueno. Era explicable, no? Des del seu punt de vista era explicable. Ma mare no, ma mare, les mares sempre ho perdonen tot, eh? Si ma mare, tot i com era jo, m'estimava, botxeria, ma mare, ai, el meu xic, ai, el meu xic, el teu xic, menut bala. Sí, era veritat. Sí, més.
Gisela.
És que no sé si t'he contestat, t'he contestat? Si no t'he contestat, tu m'ho dius, eh? És que no m'has contestat la pregunta. Però...
Coneixes algú que s'assembli molt a un dels personatges del llibre?
Sí, ja abans comentava que molts dels personatges que apareixen als meus llibres són persones reals. Mireu, farà cosa de 3 anys. Per davant de ma casa, et diré un costum estrany que tinc jo. Jo de vegades sé que a la porta de ma casa, a la meva gossa, hi veig passar el personal. Jo tinc actualment una gossa, que és una cosa així, és un projecte de gossa, molt petitoneta, però molt simpàtica, no? I va passar un noiet, una cosa així, amb un baló així de gran, no? I va passar per davant, era romanès, i em va preguntar, muerde? I dic, home, muerde, sí, quan menjar, muerde, però a veure, no... I va tornar, i em va tornar a preguntar, muerde? Home, muerde, a mi no, però no sé si t'arrimes molt, igual sí, però bueno, jo crec que no. I al cap d'una estona va tornar a passar, muerde? I dic, home, pues seu així al meu costat i si muerde ho comprovaràs, no? I aleshores va seure al meu costat, va començar a tocar la gosseta i al cap d'una estona em va dir, jo no tengo perra, ja. Diu, però jo tengo 2 padres i 2 madres. I a mi em va intrigar allò, no? I, bo, vaig més o menys preguntar a veure aquell noiet on vivia i em va dir que vivia al meu carrer, però al principi del carrer, i em vaig assabentar que realment aquell noi tenia raó, perquè resulta que els pares s'havien separat, el pare vivia amb una altra dona i la dona vivia amb un altre senyor. Aleshores ell comptabilitzava i deia, i 2 i 2, no? I vaig contar una història, perquè jo aquell noi que era petitonet i tenia les galtes enrotxides li deia pometa dolça, semblava una pometa, no? Una pometa, semblava molt dolç, no? I vaig escriure la història a aquell noi. Aquell noi avui té 14 o 15 anys, eh? És un noi gran i ell sap que ell està ahí al llibre, no? I bueno, sempre és una satisfacció, els personatges que apareixen són els del meu carrer, les persones del meu carrer que el coneixen i que saben. Per tant, sí, és veritat, la vida, els meus personatges, els personatges que jo conec apareixen al meu llibre. Però ja el dic, això no vol dir que algun dia, i de fet apareixen persones que jo vaig mirant i vaig fent fotos, no? Per exemple, estic veient com aquell noi està enroscant-se el jersei, el xandall, i pot ser que algun dia aparega una història meua, no? Perquè conté la història d'un noi que havia desconnectat, no estava pendent del que jo deia, estava embolicant-se el xandall, mirava cap a dalt, com si volguera descobrir alguna terallina estranya al sostre. Ell no sap ni tan sols que estic parlant d'ell, però mira-lo ahí, eh? Mira-lo ahí, a primera fila està. Està trist. Ara! Ara captat, ara és quan ha plantat l'antena i diu, ah, i es capgira, mira el de la noia del darrere i diu, què passa? Què passa? Eh? estava parlant de tu, tot i que tu no ho sapigueres. No, no, del noi de la primera fila. Com el diuen? Rubén.
Rubel.
Rubel. Estava parlant de tu, Rubel, i no t'has assabentat de la pel·lícula, eh? Doncs bé, és possible que algun dia Rubel, tot i que no amb el seu nom, aparegui en una història meua, eh? No preocupis, home, que no estava parlant malament de tu, Rubel. Estava simplement descrivint què estaves fent tu en aquell moment. Estaves embolicant el xandall, mirant el sostre, mirant el terra, comptabilitzant les formigues que passaven pel davant o les aranyes estranyes que hi havia pel sostre, que no hi ha, eh? No hi ha, perquè jo ja m'hi he fixat. Sí.
Denis.
Diu, ja era hora, eh?
Com es deia el teu primer amic quan anaves a l'escola?
Oi, la meva primera proesa real, forta, la vaig fer quan tenia 2 anys. Al meu poble hi havia un únic autobús que anava al poble veí, que es diu el Cira. I l'autobús arrencava un carrer, jo vivia en un carrer, el carrer següent d'allí se'n sortia l'autobús, i un dia vaig agafar el meu primer amic que jo conec, que jo recorde, que li diuen Salvador. El vaig agafar de la maneta i tots dos ens pujàrem a l'autobús i anàvem a parar al poble del costat. Però no sé per què, em va cridar l'atenció, i com el Salvador no deia res, jo vaig agafar de la maneta i marxàrem, eh? Va ser la primera vegada que em vaig escapar de casa, si es podia així, no? No era una escapatòria real, era simplement que jo vaig veure una cosa que funcionava i dic, jo me'n pujo aquí, no? Ja està. Li deia en Salvador, el meu primer amic. Salvador Botella. Sí, sí.
Brian.
Era més gran que jo, tampoc és que feia falta molta cosa, no, per ser més gran que jo, però era més gran que jo i més gruixudet.
De petit, quin esport t'agradava jugar?
A veure, jo a l'escola jugàvem a futbol perquè no hi havia altra cosa, no? Jugàvem al mig del carrer amb una pilota així de menuda, era de cuiro. I, bueno, més que jugar a futbol, el que feia era fer-nos moradures a les cames, no? Perquè allò no era jugar a futbol ni res, no hi havia asfalt al meu carrer, era de terra, i quan plovia, fang. Aleshores, era... El que sí que jugàvem era fer clotx en terra, eh? I posàvem un paper i fulletes per davant, i quan passaven les persones, xuing! Sí, sí. Hi havia el cap de la policia municipal, vivia a la cantonada de ma casa, li deien el senyor Rufino, i sempre em mirava així de dalt a baix i feia, algun dia te va caer un cabezazo. Un cabezazo, deia l'home aquell. Sí, sí. Jugàvem al guas, jugàvem al que solien jugar, a piquimaneta, que són jocs tradicionals. Al carrer, clar, al carrer.
Pinky.
Ah.
Quin va ser el teu primer llibre que es va vendre més?
Allò que es diu un llibre superventes, no? Es deia El rei panxut rodola, el rei primal s'envola. I contava la història d'un país on hi havia un rei que era tan prim, tan prim, tan prim, que no podia sortir al carrer perquè se l'emportava l'aire. Aleshores, per poder caminar es posaven pedres a les butxaques, perquè tothom era molt prim. I a l'altra costa de la muntanya hi havia un altre país on vivia un rei que li deien el rei panxut. Allí tothom era gros i menjava, i el rei era tan gros, que no se'n podia sortir del castell. Aleshores el rei gros mirava per una esquerda de les pedres i deia, mira tu aquells que prims que són, no? Que bé. I el rei prim deia la mateixa cosa del gros, que guapos tu, no? O sigui, que el gros volia ser prim, el prim volia ser gros. Si te n'adones, estic contant la història de la vida, no? Perquè quantes vegades tu hauràs vist potser les sabatilles d'una companya i hauràs pensat, quines sabatilles més guais, si jo les tingués, no? I segurament la teva companya haurà pensat la mateixa cosa d'alguna cosa que portes tu. Perquè els humans som així, sempre volem tenir el que no tenim. Aleshores, exacte. Aquella història, que era molt senzilla, es va traduir primer a castellà, després a basc, i crec que actualment encara està venent-se per Amèrica. És una història graciosa, que per cert la va il·lustrar Agustí Asensio. Agustí Asensio.
Busca.
Per què has creat el llibre Tot un nas?
Perquè m'agrada la cultura egípcia, perquè era una manera de retre-li homenatge a una cultura que m'agrada. Que m'agrada.
Mar.
Aquest boli no és meu, aviso. No, és que estava allí.
Et saps alguna anècdota de quan eres petit?
Ui, moltíssimes. Moltíssimes. Mira, jo no sé nedar. No tinc ni idea de nedar. Però al meu poble hi havia una séquia i la séquia venia a aigua melic aproximadament, però hi havia un clot. Allí nosaltres li diem un gorg. Era una part més fonda. Allí hi hauria aigua més o menys per aquí. I els que sabien nedar es tiraven allí. I, bueno, els que no, aigua melic. Però jo volia ser més guachi, no? Més guachi, i em vaig tirar al gorg, però en bicicleta. A la qual cosa m'hagueren de traure amb mi a la bicicleta. I quan vaig arribar a casa vaig tenir un repassó de mon pare. Em va dir, però estrus, en nedar, com és que jo... Ai. Sí, bueno, també veure un dels esports tradicionals que hi havia, que suposo que per Castelló també no sé si el practicaran, era fer arca. Fer arca. Fer arca era un esport que consistia a tirar-se pedrades uns contra altres, ja està. I ma mare, no sé si alguna de nou, les vostres mestres són molt joves per a recordar-ho, però bueno, hi havia una cosa que es deia cupon regaló comercial, que eren uns cupones roxers, tu omplies vermellons, i omplies unes llibretetes i a canvi d'allò et donaven perols i cassoles i coses d'aquelles. I ma mare va omplir, no sé quantes llibretes, i li van regalar un perol així de gran, amb una tapadora, uf, molt gran, i jo vaig pensar, ideal per a fer arca, agafo la tapadora i me'n vaig a tirar-me pedrades. De manera que jo, a la tapadora nova de ma mare, mentre tots en tiraven pedrades, jo pai, 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 me'n cobria amb la tapadora. Va ser una altra anècdota. I l'última que et contaré és que al meu poble hi havia un costum que era que el dia que prenies la comunió, per primera vegada estrenaves un pantaló llarg, però que no era llarg fins als peus, es deia bombacho, perquè tenia una goma, però era pràcticament pels peus. Jo sempre havia saltat una tanca de filferro amb punxes, o sigui, el botava normal, amb pantaló curt, allò ho botava arreu. Però el dia que vaig estrenar aquells pantalons, que era el dia de la primera comunió, vaig tractar de saltar allò amb els pantalons aquells i no vaig aconseguir. I em va deixar els pantalons allí, a la tanca de filferro. Vaig tornar a casa en calçoteig. Bueno, era bastant viu,
Carima.
No feu arca allí? No? Ja seu civilitzat?
De tots...
Nosaltres encara no, encara en fan,
De tots els llibres que has fet per nens petits, tots són de comèdia?
No, però la immensa majoria sí, són llibres amb tractament d'humor, perquè pot ser, reflecteix la meva forma de ser. A mi m'agrada riure, passar-ho bé, no sóc massa seriós, la veritat. Però si he de fer un llibre seriós, el fas, no? Per exemple, a temps de conquesta parlava d'un rei molt important, que és el rei en Jaume el Conqueridor, i no podia anar de cachondeo, no? A veure, és un llibre històric. Si la grandesa ho vols, un llibre molt seriós, llibres de seretats també, però si puc i el tema es presta, prefereixo l'humor.
Tens algun de terror?
Algun què?
De terror.
De terror, de por? No, però puc contar-vos en alguna història de por.
Molt bé.
Bueno, jo és que m'he llançat a l'estrellato, jo no he contat mai cap història de por, però si voleu la conto.
Vale.
Sí?
Sí.
Sí? Sí. De veritat que voleu una història de por? És que mentre estic parlant estic tractant de veure que us conto de por jo, a veure, perquè a mi em va costar. Bueno, bé, anem allà. Tots sabeu que jo sóc una persona que viatjo molt, no? Que viatjo molt. I un dels viatges que més m'agrada és a principi del mes d'agost, que surto amb un amic per veure esglésies romàniques. Les esglésies romàniques sabeu què són, no? És una manera de construir que va haver a Europa, que havia nascut a França, es va estendre per tota Europa, i aquí a la península Ibèrica i aquí al Pirineu Català hi ha esglésies molt boniques, no? Doncs bé, viatjant per la part de Galícia, ja molt prop de Santiago de Compostela, però encara en la província de Lugo, em vaig assabentar que hi havia un poble que es deia Chavín. Tot allò que jo conte a partir d'ara ho podeu consultar també a internet, eh? Chavín amb X, X-A-V-I-V-N, Chavín. I em van contar que aquell poble hi havia els arbres més grossos de tota Europa per la soca, de manera que es deien arbres de 7 homes. De 7 homes perquè 7 homes amb els braços oberts no podien donar la volta a la soca. Clar, allò em va intrigar a mi i li vaig dir al meu company que anarem a veure aquells arbres a Chavín. Però clar, Chavín és un poble mig amagat en el mapa. Cal anar per carreteres d'aquelles engroguides que es diuen locals per poder arribar-hi. Així que quan arribàrem a Chavín era migdia d'un mes d'agost i no veiem cap persona pel carrer. I on preguntem, perquè no hi havia cap senyal. Pues esperarem a veure si apareix alguna persona. Al cap d'una estona vam veure un noi alt, pràcticament un home, uns 25-30 anys, alt, prim, espigat, amb ulleres de conxa, amb les celles juntes, no? I curiosament anava vestit amb una gabardina. Una gabardina, el mes d'agost. Però bueno, allí a Galícia segur que plou molt i bueno, pues això és perquè aquest home creurà que va ploure i s'ha posat la gabardina. Li preguntarem, escolta, vostè sap com anar als arbres de Chavín? Diu, uf, molt fàcil. Apenes passen l'última casa, veuran un caminal a la dreta. Poden anar-hi en cotxe. Efectivament, arribarem a l'última casa, caminal a la dreta, i allí estaven els arbres de Chavín. Eren 5 arbres que mesuraven allò que ens havien dit. 7 homes amb els braços oberts, no sé si li podien donar la volta. Quan tornarem al poble, entrarem a l'única cafeteria que hi havia. Era única. A mi m'encanta el cafè, m'encanta. De fet, avui em porto 3, però bueno, m'encanta el cafè. I parlant amb l'amo de la cafeteria, li van comentar això. Escolta, com és que no tenen cap senyal indicativa per anar als arbres de Chavín? Ah, perquè aquí no, venen 4 mataus. No veig gent. I a veure, per a què? Home, si vostès posaren algun senyal, la gent sí que vindria. La gent que vinga, bé. Jo encara vaig insistir més. Home, si vingués gent, tindria vostè més clientela, guanyaria més diners al bar i tal. I li vaig dir, encara com que hem trobat un home jove que ens ha indicat per on es podia anar, un home prim, alt, espigat, amb ulleres de conxa, les celles molt juntes, que per cert vestia una gabardina. Aleshores l'amo em va dir, paguen els cafès i marxen d'aquí. Però que si no li hem dit res, només que li hem dit que paguen els cafès i que se'n vagin. Bueno, val, però a veure, digue'ns que se'n marxen ja, marxen, paguen i se'n van. Bueno, pagarem els cafès i quan estàvem a la mateixa porta, l'amo del bar em va dir, està dient-me vostè que ha parlat amb un home que va morir fa 25 anys. Com que va morir, jo he parlat amb ell i va insistir, qui està dient-me vostè va morir fa 25 anys, així que deixem en pau. Clar, jo li vaig dir al meu amic, jo vull comprovar-ho. I el meu amic em va dir, no voldràs anar al cementeri? Sabent que jo anava a dir-li que sí, home, i tant que vaig al cementeri. I va dir, home, si no trobarem el cementeri. Jo, el cementeri, aquell té por als morts i a la Guàrdia Civil, no sé per què. Però bueno, és així, veu un guàrdia civil i es posa malalt i si li parles de morts encara més. Però no, jo volia saber si realment havia parlat amb un difunt o no. Però clar, trobar un cementeri és la cosa més senzilla del món. Xiprés, cementeri, no falla. O hi ha gent xipresos i hi ha cementeri. I clar, el cementeri de Xavín era pues com el poble, un cementeri petitonet. Quatre xipresos en guerrilla, una porta metàl·lica, em vaig emprendre i cap a dins. I apenas vaig entrar vaig veure la foto. Era la mateixa persona amb la qual jo havia parlat. I vosaltres direu, estàs venent-nos la moto, no? És real. I ja us he dit, Xavín, X, A, B, baixa, I, N, Abres Sete Homes, a la pàgina web de l'Ajuntament de Xavín, us informaran dels arbres de Sete Homes, són eucaliptus, per a que tingueu més dades. I també veureu un apartat que posa Últimes apariciones de Xavín. I veureu fotos, de dos en dos. Dues per aquí, dues pel mig, dues cap avall. Les dues, no les últimes, sinó les antepenúltimes, les aneu a reconèixer, almenys una, sóc jo. Allí estic, fotografiat. El del costat és un home com jo, però que té un ull que mira cap a Sabadell i l'altre cap a Girona, perquè té els ulls creuats. Li diuen Bernat, és el meu amic. Aquell no volia deixar la foto, i tocava fusta. No sé si us ha produït una mica de por, però és veritat. És veritat. Bueno, hi ha una mentideta. No feia 25 anys que havia mort, tan sols en feia 15. Era tot mentida, doncs, a veure, me l'acabo d'inventar ara mateix, jo no dic, a veure, si, però jo què sé, sí que existeix Xavín, existeixen els arbres dels Sete Homes, però ja no existeix res més, jo no sé si n'hi ha cafeteria al poble, jo no sé si n'hi ha senyals o no, jo què sé si n'hi ha. Però bueno, volia una història de pollo, he tractat de contar-la. Evidentment, aquell home jo no... Temia no descriure'l bé, perquè dic, a veure, un home en gabardina, quan ja ho he dit, dic, a veure, un gabardina, què fa un home per allí? Però bueno, més coses.
Enric, controles l'hora? Perquè tu
saps... Jo no.
Quina hora
tenia? 12:20. Però i a quina hora tinc el tren? Però n'hi haurà un altre, no? A veure, anem a acabar, si teniu raó. Sí, perquè és que he d'anar a Rubí i no sé com encara. A veure, però jo us he promès que anàveu a aprendre una mica d'egipci i per tant això sí que ho han de complir, A veure, els egipcis més o menys, a veure, aprendre jeroglífics és relativament fàcil, Hi ha llibres, Hi ha llibres. El millor es diu el Wallis, no el Wally. Wally és aquell... Buscar a Wally? No. Wallis, amb una S final, És aquest, no és l'original, és una fotocòpia, perquè l'original el tinc a casa, no? Evidentment. És el millor llibre que hi ha per estudiar jeroglífics. Però hi ha altres, no? Hi ha altres. És qüestió d'aprendre's només 882 signes distints que té el jeroglífic egipci. Jo no me'ls sé tots, els 882, per això porto el llibre darrere, no? El porto sempre perquè si no, a veure, jo no tinc tanta memòria, no? Per tant, he de consultar de tant en tant. Però sí que us puc llegir un poc per tal que sapigueu com sonava allò que deien els egipcis. Sonava així. És un text corresponent a una inscripció que parla d'una faraona i d'un germà que també va ser faraó. La faraona li deien en els nostres llibres, li diuen Hatshepsut, realment no li deien Hatshepsut, i al germà li deien Totmosis III, tampoc, li deien Totmosis III, és un acord que hem posat perquè un historiador grec es va anomenar així i continua els llibres, però Hatshepsut realment li deien Ramaque i el seu germà Tutmosis III realment li deia Menxeparrà. Diu el text: Harit hamchazet neter neferta neva tawi ramat ka hatetara matetahna sense nefer nepari shet munshu perrata rama. I vosaltres direu, val, posem el mig quilo, no? Anem a veure, anem a prendre alguna cosa. Mireu, les persones a Egipte, podien tenir o no tenir, Si tenien coses, per exemple, aquesta noia té un boli, és nebt. El fet de tenir alguna cosa, nebt. I per què nebt i no neb? Perquè és noia. Però ell és neb. Neb. Amo, propietari, té de menjar, té de beure, el fet de tenir, és una paraula molt important, neb. Neb. Nept. T volia dir noia. Val? Correcte? El noi, pel fet de ser noi, era neter. Neter. Pel fet de ser persona, neter. Neter. Una persona, un noi, neter. Netert. Neter. Netert. El fet de ser vell, guapo, guapa, nefer. 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 Nefert. Va haver una faraona que no era únicament guapa. El seu espòs, el faraó, li deia que era tres vegades guapa. Era Nefert, 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 o el número 3, Iti. Nefert, Iti. Tres vegades guapa. Pregunto, com seria aquest noi si fos tres vegades guapo? Neferiti. Neferiti, no nefert, neferiti, tres és iti, el dos, taui. I va haver una vegada una altra faraona que va dir, nefertiti, la menda quatre vegades. Nefert, 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 clar, si la mare l'hagués de cridar per haver anat, s'haguera fet el sopar, no? Neferta, 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 a berenar. No, abreviaven. Ari, 4. Nefert, Ari. Nefertari. És una altra faraona que pot ser que conegueu. Una altra paraula molt important, ja hem après, per exemple, el fet de propietat, neb, nebt. Pregunto. Aquesta noia, que ara té dues coses, seria nebat, taui, perquè taui vol dir dos. Però i si tingués tres? Nebat iti, nebat iti. I aquest noi, neb iti, sense t, perquè el t volia dir noia, Veieu com funciona això? És molt senzill. I per acabar una mica, si voleu... A tu com el diuen? Ramin. Sí. I d'on vens?
De Bangladesh, cerca d'Índia.
Que guai, no? Jo no he estat mai, però m'agradaria. Sí, sí, m'ho apuntaré. A veure... Vine cap aquí, amigatxo, que vas a llegir per primera vegada en tota la teua vida un jeroglífic. Mira, vas a llegir aquesta línia d'aquí. Quan veges un punt damunt d'alguna lletra, aquesta és una A, veus? Que té un punt dalt. No és àrid, sinó hàrid. 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 Aquesta no, aquesta M. M. Però aquesta ja té un punt. La H és G. Hezet. Hezet. Netert. Ui, va! Aquesta la coneguem. Netert. 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 No, guapa era Nefert. Aquí. La veus?
Sí.
La veus? Nefert.
Només canvia aquest.
Per la pregunta que et fas jo ara, amic, estaràs parlant d'un noi o d'una noia ahir?
D'una noia.
Perfecte, molt bé. Per què? Perquè està dient Harit, Abhazet, Netert, Nefert, Nebet. I ara et dic jo, amic, si jo dic Arixet, Menxeperrata, Rama, Nefer, Neb, noi o noia?
Noi.
Perfecte, molt bé. La primera part estava dedicada a la faraona i estava dient que aquesta pedrota d'aquí, l'inscripció, està feta en honor d'una senyora molt guapa que era al mateix temps l'ama d'Aui, de les dues parts d'Egipte. Egipte estava dividit en l'Alt Egipte, que era la part muntanyenca, i el Baix Egipte, que era el Delta. Era propietària de tot l'Egipte i que li deien Ra, ralleta. Mat, ratlleta. Que, ratlleta, com els noms que teniu al llibre. Tot, tun, ratlleta, nas. Fornit i poderós separat mitjançant guionet. T'hem estat esperant 20 anys separat mitjançant guionet. Perquè ells també ho posaven. Ara ho va comprovar el vostre company. Llitxell. Ra, guionet.
Mat.
Mat, guionet. Ca, guionet. I ara un altre nom aquí.
Vale, me.
Men, guionet.
Xoper.
Xoper era l'escarabat. L'escarabat era el xoper. L'escarabat sagrat. I per què era tan sagrat l'escarabat? Perquè feia la mateixa cosa que el sol. Se'n sortia a la matinada, volava pel dia i a la nit s'amagava. Feia com Osiris, Urm. Realment a Osiris li deien Urm. O com a Ra, que també era la divinitat solar, Ra. I va haver un moment en la història d'Egipte que diuen, ja no discutim, home, amen, ra. I ho fusionem, ja està, amen, ra. I va ser la fusió de les dues divinitats, les dues divinitats solars, que és el nom més conegut. Urram, Osiris, el vostre llibre, amen, el sol, ra, el sol també, tot un sol, allí era tot un sol. I per què el sol era tan important? Perquè donava la vida i ells sabien que el sol feia créixer les plantes i junta l'aigua eren els elements més poderosos per poder viure. Si fallava l'aigua, fallava el sol, agonia. Per tant, allò era la cosa més important. Molt bé, a veure, no tenim massa temps per parlar ja més d'Egipte, però prometo por Grijander que si un altre any ens posem d'acord, jo torno a venir aquí encantat perquè a més ho tinc molt fàcil i no m'he perdut, cosa que ara segur que faré perquè me vaig a un poble que no sé ni quina línia he d'agafar, o sigui, sí que sé que es diu C7, però no sé si va cap a no sé quin poble. A quin poble he dit jo abans? No, Vic, no. A Martorell, a Martorell. Però vaig a Rubí, sí. Algú sap quina línia, on s'acaba la línia de Rubí?
Si preguntes al policia te va a dir...
Sí, ja pots començar a estudiar aquí, llavors és fàcil. Bé, ha estat un plaer, ara he de signar els papers que us ho aquí, mentre el meu com ciutadà castellonenc que em mira, per favor, si això... Mira, mira.